Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de canvi de temps. Nuvolositat que anirà guanyant terreny al llarg del dia i la pluja arribarà entre la tarda i nit.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, fem un repàs ràpid a la situació actual a Ucraïna, on el seu president, Volodymyr Zelensky, ha demanat a Rússia que pari de bombardejar la població abans que els dos països puguin seure per negociar un alto el foc. En una entrevista concedida a la CNN i a Reuters, el mandatari ucraïnès ha considerat que és necessari almenys aturar els bombardejos a la població. Atureu els bombardejos, deia, i llavors seieu a la taula de negociació, ha dit adreçant-se als responsables russos. Alhora, Zelensky ha urgit els membres de l'OTAN a imposar una zona de restricció aèria per aturar les forces russes. En paral·lel, el ministre d'Exteriors xinès, Wang Yi, ha advertit que la seguretat d'un país no s'hauria d'aconseguir a expenses d'altres. Aquesta és l'última hora, per tant, del que està passant a Ucraïna, en aquesta guerra que hi ha oberta. En parlarem més enllà de la informació d'àmbit internacional. En parlarem per veure com afecta, en l'àmbit nostre, el Baix Empordà. En parlarem també amb una persona, en parlarem amb l'Anna Kavatsiuk, que va néixer a Ucraïna i va arribar a Catalunya quan tenia 9 anys i que és una de les persones que organitza recollides de materials aquí a l'Empordà. Parlarem amb ella al llarg d'aquest supermatí d'avui, que ara comença, són les 8 del matí i 2 minuts. Bon dia, Roger Rams.
Bon dia.
Sergi Villena, bon dia.
Bon dia, què tal?
Maria Alsina, bon dia.
Hola, bon dia.
Àlex Cordón, bon dia.
Hola, bon dia.
L'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, va parlar ahir en aquest programa sobre la festa de la sopa que es fa a la seva localitat, Sergi.
Amb motiu de la celebració de la tradicional festa de la sopa de Verges, que va tenir el seu acte central ahir dimarts a la plaça Major del poble Baix Empordanès, vam voler conversar amb l'Ignasi Sabater sobre aquesta i altres qüestions d'interès de la vila.
S'ha convocat una manifestació per evitar una tala d'arbres d'una pineda. Això passa a Sant Antoni de Calonge, Maria.
Es preveu que en aquesta zona, que és una propietat privada contemplada al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, s'hi facin pisos. Però diverses entitats han convocat una concentració el dissabte 5 de març en contra de la tala d'aquesta pineda.
Restauren el portal de la Verge de Pere Tallada.
Aquest emblemàtic element del conjunt medieval de Pere Tallada, construït entre els segles XIII i XV, s'ha restaurat íntegrament per conservar-ne l'estructura i frenar el seu deteriorament.
8 del matí, 3 minuts. I ahir vam saber que traduiran un llibre sobre els usos medicinals del vi, però no ara, sinó durant l'edat mitjana.
Doncs sí, aquest llibre titulat El llibre dels vins, escrit originalment pel prestigiós metge Arnau de Vilanova, s'ha traduït ara al català després d'haver estat traduït anteriorment a altres llengües, com ara el francès, amb la finalitat de donar a conèixer algunes de les receptes medicinals fetes a base de vins.
I de la cultura del vi a la cultura visual, perquè la sala de les Escoles Velles de Begur exposarà una mostra d'aquarel·les d'Eduard Calafell.
La mostra es podrà visitar del 2 al 26 de març a la sala d'exposicions de les Escoles Velles. A més, l'exposició també tindrà un rerefons benèfic i solidari, amb l'objectiu de contribuir a la investigació mèdica de les malalties hematològiques malignes portada a terme per la Fundació Josep Carreras.
38.000 restaurants de tot el país podran optar, i per tant els del Baix Empordà també, a ajudes d'entre 1.000 i 15.000 euros per compensar les restriccions de la sisena onada.
El govern dedica 40 milions d'euros al paquet per la restauració i 20 milions d'euros a la tercera línia de subvencions als empleats en ERTO. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha dit que és una llàstima que sindicats i patronals no s'hagin posat d'acord a l'hora de pactar aquesta mesura.
I ahir a la tarda, o ahir durant el dia, vaja, es van convocar diverses manifestacions arreu del Baix Empordà en suport d'Ucraïna.
Ahir, a les 7 de la tarda, van haver-hi concentracions davant dels ajuntaments de diversos municipis de la comarca. És el cas, per exemple, de Palamós, Calonge i Sant Antoni o Sant Feliu de Guíxols.
En parlarem una mica més de veure com van anar. I mentrestant, com sempre, saludem l'Albert Aparicio. Albert, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Sembla que tindrem canvi de temps, que arribarà la pluja avui al Baix Empordà.
Tenim símptomes de canvi de temps i, de fet, pot ploure aquesta tarda i nit. Tindrem un dimecres de nuvolositat variable a l'inici del dia i amb el pas de les hores, sobretot més cap a la tarda i nit, el cel quedarà més tapat. No s'espera pluja per aquest matí, però sí a partir de la tarda pot començar a ploure. En general, poca pluja, quantitats minces o poc abundants. Ara bé, de forma local, es pot produir algun xàfec acompanyat de tempesta. La temperatura mínima no serà tan baixa, al voltant dels 3-6 graus, i la màxima rondarà els 17 graus. Els propers dies seguim amb una situació d'inestabilitat amb la formació d'una depressió mediterrània que de moment sembla que afectarà més al País Valencià. Demà sol al matí i cel entenyinat per núvols la resta de jornada. De cara al cap de setmana, el que sembla més garantit és un descens de la temperatura.
Val, doncs gràcies, Albert. Veurem com es va acabant de perfilar aquesta temperatura i aquest cap de setmana. De moment, podem parlar-vos de temperatures i podem parlar-vos de la temperatura mínima de la comarca, que la trobem a Begur amb 6,4 graus, i de la temperatura màxima, que com bé és habitual, la trobem al nord de la comarca, al Bons. 8 i 6. Notícies, temps i opinió en forma de comentari que avui arriba de la mà de la cantant Neus Mar.
La pandèmia ens va demostrar un cop més la fragilitat de les nostres vides i la incertesa en el futur. Mai ens hauríem imaginat que sentiríem tan de prop el ressò d'una altra bufetada amb la mà ben oberta que porta el nom de guerra. Una guerra on els innocents veuen trencades les seves esperances, les seves il·lusions, les seves famílies, tot el que han construït i pel que han lluitat. Els nens i nenes d'Ucraïna són infants iguals que els nostres infants. Fa uns dies que anaven a l'escola, com els nostres, que sortien a jugar al parc, com els nostres, i que reien i somreien, com els nostres. Els nostres infants, una generació anomenada la generació de cristall, un cristall que es pot trencar fàcilment perquè no deixem que aquest cristall es torni vidre. Sovint ens costa ser clars davant situacions dures. Sembla que els vulguem allunyar del patiment, disfressar un xic la realitat. Crec que es mereixen que els expliquem les coses pel seu nom, fer-los conscients que això no és un videojoc, per fer d'ells persones empàtiques, persones crítiques, que toquin de peus a terra i que siguin capaços de valorar el fet de tenir una família, una casa, una escola, un parc. Perquè no oblidem que amb la Covid ens van donar tots una lliçó de responsabilitat i fortalesa, sempre amb un somriure, encara que no el veiéssim.
Si una orquesta tuviese que hablar de los dos, sería más fácil cantarte un adiós. Hacernos adultos sería un crescendo de un violín letal. El tambor anuncia un mal temporal y perdemos la armonía. Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
Aunque de nada valdría.
Els èxits del moment, de fet, en la veu d'Anna Mena, malgrat que aquesta és la versió cantada en espanyol, perquè l'original es diu Música Lègera i la canten Di Martino i, espera, ja ho diré bé, Colapesce, ara. 8 i 12 minuts, petita pausa i de seguida ens hi posem.
La Garoïnada a Palafrugell.
11 restaurants us han preparat un menú especial de cuina empordanesa. Combineu-lo amb nits d'hotel, excursions en vaixell, rutes de senderisme, tas de vi, visites culturals.
Informeu-vos en el 972 300 228 o a garoïnada.cat.
Les Garoïnes, els restaurants de la Garoïnada. Fins al 27 de març a Palafrugell.
Teniu monedes d'or, de plata o de col·lecció? Soler i Llach som una casa de subhastes especialitzada en monedes, segells, cartells i llibres importants. Si voleu taxar algun objecte, no dubteu a visitar la nostra web soleillach.com o bé truqueu-nos al 93 201 87 33.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
L'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, va parlar ahir al Supermatí sobre la festa de la sopa que es fa al seu poble, amb motiu de la celebració d'aquesta tradicional sopa de Verges, que va tenir el seu acte central ahir al vespre. Vam voler conversar amb l'Ignasi sobre aquesta i també d'altres qüestions d'interès de la vila, Sergi.
Sí, l'alcalde de Verges, també membre de l'Associació de la Sopa de Verges, ens va explicar en què consisteix aquesta celebració.
La Sopa de Verges és hereva dels àpats que abans s'anomenaven de pobres, que organitzaven els senyors feudals a l'època medieval per tota la seva població. És un àpat tradicional de tipus ranxo, que es menja en col·lectivitat a la plaça Major de Verges cada dimarts de Carnaval. La veritat és que és una de les dues tradicions més populars i més participatives que té el poble i que s'ha anat mantinguent des de l'any passat fins a dia d'avui amb diferents canvis per anar-se, diguéssim, adaptant a l'actualitat, però la veritat és que és molt bonica de viure i, com he dit, es menja a la plaça Major, que és on passen les coses grans de Verges. Mm-hmm.
La versió de la sopa de Verges, que ha transcendit fins a dia d'avui, ha estat la festa on la gent aporta el que té a casa per poder fer una gran sopa. Per això, encara avui dia, l'associació encarregada d'organitzar els actes passa per totes les cases del poble a recaptar els aliments que conformaran la sopa de Verges. Ignasi Sabater ens va detallar quins són els ingredients d'aquesta sopa i com es fa la coordinació per poder servir tastets a més de 2.000 persones.
Doncs els ingredients que hi ha a la sopa, doncs es bullen 3.000 litres de ranxo amb costella, vedella, pollastre, cansalada, cigrons, mongetes, fideus, arròs, patates i cebes. Tots aquests ingredients es reparteixen en més de uns 25 perols, que com molt bé has dit, serveixen a 2.000, entre 2.000 i 2.500, depèn de l'any, persones que assisteixen aquest dimarts a Verges.
Sopa de Verges que, com dèiem, va tenir lloc ahir i tenia la seva pròpia banda sonora, a més... Sabater va voler destacar el gran valor de l'exposició fotogràfica que s'ha instal·lat a Verges, on es recullen instantànies d'aquesta festa en diferents èpoques.
Sí, la mostra es fa a la Sala Polivalent de la Vila i conté imatges del fons del fotògraf Joaquim Fort de Ribot, especialment de finals dels anys 60 del segle passat.
Fort de Ribot era un fotògraf que va acompanyar durant molt de temps a l'Alexandre d'Olofeu, i la veritat és que ens van portar un fons fotogràfic de ens pensàvem que era únic del 1967 i ara hem vist que també hi ha alguna foto del 1976. La majoria de les fotos exposades seran del 67. La mostra acull una cinquantena d'imatges, tot i que el fons fotogràfic són on n'hi ha més de 100. Llavors, la intenció és aquest any fem aquesta exposició, hem iniciat aquesta exposició i de cara a l'any que ve la intenció és fer un catàleg fotogràfic perquè per tothom qui vulgui poder-lo tenir a casa. Però la veritat és que són unes imatges extraordinàries amb un valor etnogràfic que posen en valor, no, aquesta comunió de tot el poble en una de les altres festes tradicionals i participatives que tenim.
Sabater també ens explicava les ganes que té tot el poble de recuperar aquesta celebració, com també la famosa processó de Setmana Santa, amb el màxim de normalitat possible després d'un any 2021 marcat pels efectes i les restriccions de la pandèmia.
I, Sergi, aprofitant l'entrevista, vam preguntar-li també per aquestes obres de rehabilitació del pont de Verges que just van començar ahir.
Doncs sí, aquestes obres van començar precisament ahir i comportaran algunes alteracions en el trànsit. La previsió és que el tall duri uns 10 dies i així ho esperen des del consistori.
Sobretot la nostra intenció és que al mes de quan arribi l'estiu les obres ja estiguin realment avançades. No?
Sí, en aquest país no hi ha obra pública o privada sense el seu corresponent retard, eh?
Per això ho dic, el desig és que segueixin els tempos que ens havien dit o no que ens han dit i que no hi hagi complicacions.
I a les 8:18 minuts, escolteu aquest so. És el so d'una motosserra tallant arbres, com justament el que es vol evitar que passi a Calonge, una manifestació que s'ha convocat per evitar la tala d'una pineda. Es preveu que s'hi facin pisos a la zona on hi ha aquesta pineda. La propietat ara mateix està contemplada dins del Pla d'Ordenació Urbana Municipal, però diverses entitats, com dèiem, han convocat una manifestació que serà aquest dissabte 5 de març contra la tala d'aquesta pineda, Maria.
En la concentració hi participen entitats com SOS Costa Brava, la Junta d'Arbres de Calonge i Sant Antoni i Animal Rescue. En Ricardo Madueño Ruiz, membre del Sindicat d'Habitatge de Sant Feliu i ciutadà de Sant Antoni de Calonge, explica que els veïns i veïnes es van trobar amb els camions i les màquines excavadores d'un dia per l'altre.
El que deia és que els veïns propers s'havien escandalitzat perquè de la nit a la matinada van veure un piló de màquines i movent sorra i tallant arbres. O sigui, ningú va fer com un avís especial o així.
La intenció de la manifestació és conservar el que queda de la pineda i protestar per com s'ha dut a terme l'acció. A més, també volen alçar la veu en favor de les persones que viuen a les barraques de la zona. En Ricardo Madueño recorda que a part de la vida i la fauna que habita la zona, hi ha barraques on hi conviuen persones. Amb la tala d'aquesta pineda, les zones verdes a Sant Antoni de Calonge disminueixen en un moment en què el canvi climàtic està a l'ordre del dia. Madueño és conscient que la zona és una propietat privada, Tot i això, creu que l'Ajuntament podria gestionar l'espai municipal d'una manera diferent.
Doncs parlem de què, de l'Ajuntament i de la seva reacció. Què n'ha dit, Maria, l'Ajuntament d'aquesta tala?
El consistori assenyala que es tracta d'una propietat privada i que té tots els permisos en regla. Per tant, no es pot aturar el permís d'obres. Aquesta zona està inclosa dins el Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal. Concretament, es tracta d'una obra privada que ja estava inclosa en el Pla General de 1986 i que ara s'està desenvolupant. L'alcalde no ha fet més declaracions en relació a la tala de la Pineda.
8 del matí i, va, diguem bé l'hora, va, un quart i 5 minuts de nou. Això de les hores en català ens ho hauríem de fer mirar perquè hauríem d'aprendre tots plegats a dir un quart i 5 de nou i no a dir les 8 i 20 o les 8 i mitja, que a vegades també fa fins i tot mal d'orelles. Va, i a un quart i 5 de nou us expliquem que restauren el portal de la Verge de Pere Tallada, aquest emblemàtic element del conjunt medieval de Pere Tallada, construït entre els segles XIII i XV, s'ha restaurat íntegrament per conservar-ne l'estructura i frenar també el seu deteriorament.
Els treballs, que finalitzaran aquesta setmana, s'han adjudicat a l'empresa Croma Restauració del Patrimoni Arquitectònic per un import de gairebé 29.000 euros. L'obra compta amb una subvenció de 17.920 euros de la Diputació. A banda de la seva consolidació general, s'ha aprofitat la intervenció per retirar elements afegits a les construccions originals. S'ha observat que en el punt de connexió entre el portal, la muralla i el mur interior hi ha un tapiat posterior d'uns 80 centímetres d'amplada que era possiblement una obertura del pas de ronda. Se n'ha retirat el tapiat i d'aquesta manera es reconeixen millor les diferents etapes constructives.
I a més a més, Sergi, s'ha actuat també el portal que dona pas al pati de l'Ajuntament Vell, ja que la llinda de fusta amenaçava ruïna.
Exacte, i d'altra banda s'ha enderrocat el tapiat contemporani de la muralla que dona al pati i s'estudiarà el parament que quedi a la vista. Posteriorment es valorarà si es forma un nou parament o es deixa el mur interior vist. El portal ha patit nombroses reformes, però conserva prou elements per fer-nos una idea de l'estructura original. Es tracta d'un portal de planta quadrangular, del qual només es conserva la part baixa. Era el principal accés a la població i durant l'edat mitjana devia tenir un pont llevadís. A la part interior hi ha una fornícula on, molt després de la seva construcció, s'hi col·locava una imatge de la Mare de Déu.
Doncs res, aquest cap de setmana tothom a Pere Tallada a veure com ha quedat aquesta restauració. I aquesta cançó dels UB40, Red to Wine, ens serveix també per explicar-vos que traduiran un llibre sobre els usos... Traduiran, no, que ja ho han fet. Traduiran, o han traduït, un llibre sobre els usos medicinals que tenia el vi, i ara que parlàvem de Pere Tallada, probablement allà se'n bevia, durant l'edat medieval, Roger.
Aquest llibre, titulat El llibre dels vins, escrit originalment pel metge Arnau de Vilanova, s'ha traduït ara al català després d'haver estat traduït a altres llengües com el francès, amb la finalitat de donar a conèixer algunes de les receptes medicinals fetes a base de vins. Arnau de Vilanova va néixer a València el 1240 i va morir a Gènova l'any 1311. Va ser un dels metges més prestigiosos de l'època, que inclús va curar a reis i fins i tot a un papa. Ensenyava medicina a Montpeller, tot i que al llarg de la seva vida va viure en diferents punts. L'historiador Jordi Santaner, que assegura que Vilanova utilitzava una visió global del pacient i destaca la importància del que es menjava, com es banyava i com vivia cada persona. Quan Vilanova estava al final de la seva vida, va escriure el llibre dels vins, un recull de receptes on Arnau de Vilanova detallava algunes de les receptes medicinals fetes a base de vi. Va escriure aquest llibre en llatí i exposa fórmules per crear vi amb arrels que serveixi per expulsar la melancolia, un altre pels còlics aguts o com el vi de romaní pot fer recuperar la gana. Fins ara aquest llibre s'havia traduït a algunes llengües, com apuntàvem, al francès, però mai s'havia editat en català. Ara l'editorial Bibop el treu al mercat de la mà de l'editora Montse Serra. Segons explica també l'editora, fa 20 anys va descobrir aquesta obra mentre consultava un llibre a Califòrnia. Posteriorment, l'any 2011, va descobrir que el traductor Patrick Guifré el va passar al francès. Ara ha aconseguit que el mateix traductor, que viu a la Catalunya Nord, transcrigui el llibre en català a la llengua natal d'Arnau de Vilanova. Serra ha assegurat que aquesta és la primera vegada que es tradueix al català i lamenta que s'hagin tardat tants anys a fer-ho. Segons l'editora, l'autora, el llibre planteja com els vins poden ser útils en la cura del cos. A més, l'historiador Jordi Sanateng remarca que l'obra és una lloança del vi i recorda que en l'edat medieval no es tenia en compte que aquesta beguda podia tenir un efecte a la consciència. L'editorial Bibop també ha escollit el sommelier Josep Roca com a padrí del llibre, que aquest dimarts es va presentar al restaurant del celler de Can Roca. A la presentació, el sommelier va destacar que el llibre dels vins és un cant a la vida pel seu paper cultural i les potencialitats medicinals.
De fet, dèiem, aquesta cançó és de UB40. En realitat, aquesta cançó és de Neil Diamond, d'un disc de l'any 67 que es deia Just For You, i els UB40 la van versionar a finals dels 80, principis del 90. Ara no sabria dir-ho amb precisió, però vaja. D'aquí 5 minuts seran 8:45 del matí.
Supermatí, amb en Miquel 40.
Mentrestant, us expliquem també que la sala de les Escoles Velles de Begur exposaran una mostra d'aquarel·les d'Eduard Calafell. La mostra es podrà visitar del 2 al 26 de març a la sala d'exposicions de les Escoles Velles de Begur. A més, aquesta exposició tindrà un rerefons benèfic i solidari amb l'objectiu de contribuir a la investigació mèdica de les malalties hematològiques malignes portada a terme per la Fundació Josep Carreras.
En aquest sentit, totes aquelles persones que estiguin interessades en visitar la mostra no només podran gaudir de la qualitat artística i la passió de les aquarel·les, sinó que també tindran la possibilitat de participar voluntàriament en els projectes d'investigació mèdica de la Fundació Josep Carreras. Podran fer una donació econòmica amb un import mínim de 25 euros a canvi d'una aquarel·la que podran triar fins al 26 de març. Així, un cop s'hagin exhaurit totes les aquarel·les disponibles, ja no hi haurà l'oportunitat d'adquirir-ne més. Totes les aquarel·les estaran exposades fins al final de l'exposició i els dies 26, 30, 31 de març i 1 i 2 d'abril es podran venir a recollir les aquarel·les a la sala d'exposicions en el seu horari d'obertura.
Gràcies, Maria Alzina. Més notícies al Supermatí, en aquest cas d'informació relacionada amb la pandèmia o les conseqüències que n'ha tingut, o bé les ajudes que s'han posat a disposició per ajudar a pal·liar aquestes conseqüències. En aquest cas, sobre bars i restaurants. 38.000 establiments d'aquest tipus a tot Catalunya, i per tant també al Baix Empordà, podran optar ajudes d'entre 1.000 i 15.000 i 15.000 euros per compensar les restriccions d'aforament imposades pel govern per combatre la sisena onada protagonitzada per l'explosió de la variant Omicron. Les subvencions formaran part d'un nou paquet de suport a la restauració que impulsa la Generalitat i que tindrà una dotació de 40 milions d'euros. En la roda de premsa de presentació de les ajudes, el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha dit que és una llàstima que sindicats i patronals no s'hagin posat d'acord a l'hora de pactar aquesta mesura. D'altra banda, la Generalitat també ha decidit renovar la línia d'ajudes entre 600 i 700 euros per treballadors en ERTO amb una partida total de fins a 20 milions d'euros, Àlex.
Els ajuts per al sector de la restauració busquen compensar l'obligació de reduir el 50% l'aforament a l'interior de bars i restaurants entre el 24 de desembre i el 28 de gener i està pensada per a professionals autònoms i petites i mitjanes empreses del sector. Els ajuts es repartiran en tres trams diferents. La primera franja serà per a autònoms i microempreses de fins a 9 treballadors, que podran optar a 1.000 euros. Les empreses petites d'entre 10 i 49 treballadors rebran 5.000 euros i les companyies amb més de mig centenar d'empleats i que no superen una plantilla de 250 podran ser beneficiaris d'un ajut de 15.000 euros. Les sol·licituds per a rebre aquestes subvencions es podran enviar durant la primera setmana d'abril i el pagament es realitzarà durant el mes de juny. La xifra se suma als 100 milions d'euros destinats fins ara al sector de la restauració en ajuts extraordinaris directes des de l'inici de la pandèmia.
Dèiem que Roger Torrent lamentava, el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, lamentava que no s'haguessin posat d'acord la patronal i els sindicats. Les parts en desacord, en aquest cas, s'han pronunciat, oi?
El conseller ha lamentat que aquesta mesura que busca empènyer i consolidar definitivament el camí de la recuperació de l'economia no hagi pogut ser pactada entre sindicats i patronals. En un comunicat, Comissions Obreres i UGT han explicat que han rebutjat la línia perquè creuen que els diners públics dirigits a empreses han d'estar vinculades al manteniment de l'ocupació. Alhora, ha recordat que el diàleg social és un procés de cerca de consensos en el que de vegades no hi ha acords. El diàleg social també és això, ha dit.
I què tenim sobre les persones que estan en situació d'ERTO?
D'altra banda, podran accedir als ajuts les persones en situació d'un ERTO o amb un contracte fix discontinu, perceptores de la prestació extraordinària, que es trobin en suspensió de contracte parcial o total almenys un dia entre l'1 i el 31 de gener de 2022. Les persones que hagin estat en aquesta situació menys de 90 dies durant el període de l'1 de juny del 2021 al 31 de gener del 2022 rebran 600 euros, mentre que les que hagin estat 91 dies o més rebran 700 euros. Els afectats per ERTO, que s'eleven fins a 26.000 persones, podran sol·licitar l'ajut a mitjans del mes de març i el pagament s'hauria de realitzar a finals d'abril. Anteriorment, el govern ja havia concedit en dues convocatòries 152 milions d'euros que han donat resposta a 217.000 peticions de persones treballadores.
I per últim, quin altre sector dels anunciats ahir rebrà ajudes?
El departament completarà aquest dimecres el pagament de 18,3 milions d'euros de la línia d'ajuts extraordinaris destinats a l'oci nocturn pels tancaments decretats a finals d'any per a fer front a la Covid-19. Un total de 752 bars musicals, discoteques, sales de festa amb espectacles, karaokes i sales de ball s'han beneficiat d'aquesta cinquena línia d'ajuts d'entre 15.000 a 120.000 euros. Encara queden 109 expedients en fase de requeriment d'informació als sol·licitants, que es resoldran en les properes setmanes, segons la conselleria.
Gràcies. Gràcies, Àlex. Hem començat parlant d'Ucraïna i tot seguit parlarem també d'Ucraïna, però ho farem d'aquí un moment, després de la pausa.
Quan s'acaba el dia, comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 9 a 11 de la nit, a Ràdio Capital, comença Empordà Premium. Busquem per tots els racons, regirem tots els estils, sense etiquetes, sense complexes. Empordà Premium. Cançons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. De dilluns a divendres, de 9 del vespre a 11 de la nit, a Ràdio Capital. I les 24 hores del dia a través de radiocapital.cat.
Dèiem, hem començat el programa, l'informatiu, fent l'última hora de la situació a Ucraïna. Volem posar-li una mica més el focus a què passa al Baix Empordà en relació amb aquesta, amb aquest conflicte que hi ha ara mateix. Ahir es van fer diverses manifestacions arreu de la comarca en suport a Ucraïna. A les 7 de la tarda la gent es va concentrar davant dels ajuntaments d'alguns municipis de la comarca, Àlex.
A Palamós i Sant Feliu de Guíxols, per exemple, van clamar contra la guerra i en suport a la ciutadania d'Ucraïna. A Palafrugell, l'alcalde del municipi, Josep Piferrer, va llegir un manifest. D'altra banda, a Calonge i Sant Antoni, l'alcalde Jordi Soler també va llegir un manifest i la Natàlia, ciutadana ucraïnesa, va explicar el seu testimoni, ja que ha fugit del seu país.
Tot plegat ha conduït al país una crisi humanitària que ha provocat que molts ciutadans ucraïnesos abandonin les seves llars. Tot i això, encara hi ha famílies que s'estan desplaçant o que segueixen al país i per això les diverses associacions, institucions i particulars han iniciat la recollida de material no fungible per enviar-lo al país. Avui tenim amb nosaltres l'Anna Kavatsyuk, que va néixer a Ucraïna i que va arribar a Catalunya quan tenia només 9 anys. Actualment viu a Figueres, és una de les persones que organitza les recollides de materials aquí al Baix Empordà, aquí a l'Empordà, millor dit. Anna, bon dia i bona hora.
Bon dia. Bueno, molta gent ens està ajudant en organitzar recollides a diferents pobles de la comarca de l'Empordà. Mm. Entre ells està el poble de Ventalló, Camallera, Bàscara, Sant Pere Pescador, l'Escala. Són pobles de l'Alt Empordà, que és on més tenim vida. I i estem fent per ajudar doncs, amb el que podem, més amb l'ajuda més necessària per la gent que ho necessita allà.
Anna, deixa'm preguntar-te, tu vas venir d'Ucraïna quan tenies 9 anys, m'imagino que deveu tenir, tu i la teva família, deveu tenir relació amb gent vinguda també d'aquell país. Com esteu vivint en aquest moment aquesta situació, encara que des de la distància?
Doncs, encara que sigui des de les distàncies, malament, perquè cada matí ens aixequem i clar, el primer que fem és preguntar si han sobreviscut.
Clar.
I encara els podrem sentir i si ahir doncs, no era l'últim missatge que els hi van escriure.
Has començat explicant que heu iniciat aquest procés de recollida de material. No sé si pots enumerar, abans parlaves de pobles, si pots enumerar diversos punts de recollida de material i si podem explicar quins són els materials o les coses que espereu recollir per poder enviar cap allà.
Sí, ara, bueno, fins ara es recollien molt materials doncs, de primera ajuda, menjar, roba calenta, i la gent s'ha mostrat molt solidària i està ajudant moltíssim. El que també és cert, el diumenge passat, ara estan tornant ja, van fer el primer viatge, la meva germana amb el meu xicot, cap a la frontera de Polònia portant aquesta ajuda i ara estan tornant i han pogut carregar 3 famílies que s'estan salvant, que han pogut creuar la frontera i són mares amb nens. El més petit té 4 mesos i el més gran té 8 anys.
Són mares amb nens? Ho dius perquè els pares s'han hagut de quedar per combatre o...
Els pares no poden sortir i sí, s'han quedat per combatre allà.
Uh-huh. Digues.
Els contactes que tenim amb els amics que estan allà, que han hagut també d'anar a lluitar, a defensar el seu poble, si no és encara la guerra... I el que demanen molt són coses que allà és difícil ara d'aconseguir, com armilles protectores, antibales, talkie-walkies per comunicar-se a ells, botes... clar, són coses potser no de primera necessitat, però sí per ells, com a defensors dels pobles, és molt necessari i ho demanen.
Tu deies, la meva germana se'n va anar cap allà portant material i ha tornat portant gent. Quin és el procés que segueix tot aquest material que recolliu? Com el feu arribar allà? Perquè he d'entendre que la teva germana agafa el cotxe i s'ho emporta o hi ha més gent? O com ho feu arribar fins allà?
Doncs això ho vam... El diumenge mateix ho vam decidir fer-ho així, però de seguida ens ha ajudat molta gent, com l'empresa on estem treballant, que és Gosby, doncs de seguida s'ha mostrat molt solidària, ens ha prestat també una de les furgonetes de l'empresa, com per exemple carregant-la de menjar animal també, no només per persones, humans, perquè també hi ha molts animals que la gent que ha fugit els ha abandonat i que ja l'han fet arribar a protectores d'animals també. I a Girona hi ha un punt de recollida que ja el dissabte va marxar el primer bus carregat des d'allà, que és un magatzem més gran que hi passen les furgonetes que tenen lloc doncs, acabades de carregar. Però a dia d'avui estem pensant organitzar camions, perquè és...
Clar, és que això és el que anava a dir, perquè és que m'estic imaginant la teva germana, i segurament sí, acompanyada d'algú altre, anant cap allà amb una furgoneta, i per bé que la tasca és encomiable, no sé fins a quin punt si realment això no us posa més en risc a vosaltres que no pas ajuda als altres. Per tant, la pregunta era quanta gent sou fent aquests enviaments i de quins recursos disposeu? O sigui, de quina manera podeu ampliar aquesta capacitat logística?
Doncs la veritat és que són molts punts de recollida que s'han organitzat. però el que estem fent és comunicar-nos entre nosaltres i portant-ho a un punt genèric i des d'allà carregar camions.
Val. Parlem d'aquests punts de recollida. On se'n poden trobar? N'has dit abans alguns de l'Alt Empordà, has parlat de Ventalló, de Bàscara, de Camallera, si no recordo malament. I quins altres punts hi ha on puguem deixar o costar-hi material d'aquest tipus?
A Sant Pere Pescador, també. A Girona, al carrer de la Indústria número 10, que és el principal, diguem. A l'escala també hi ha diversos punts de recollida.
D'acord.
A Figueres, la botiga de productes ucranians també fan recollides.
D'acord. Anna, ahir publicàvem una notícia que diu que la coordinadora d'ONG Solidàries de Girona ha desaconsellat fer recollides d'aliments, de roba o de medicaments en situacions d'emergència humanitària, ja que diu poden fomentar la corrupció o poden distorsionar l'economia local. Una vegada arriben allà, suposo que ho diuen perquè no arriben per vies, diguem-ne, que tinguin un control més exhaustiu. Això com ho veieu vosaltres?
Doncs, jo sé que ells, per exemple, l'ajuda que han portat, el viatge que han fet, ja allà a l'últim punt de la frontera de Polònia, a l'últim poble, hi ha també més gent que porta ajudes de tot el món, carreguen el camió, just estava en el moment carregant el camió i el camió directament se'n va a Ucraïna i distribueixen els punts que més necessitat tenen en aquest moment, que ja no poden aconseguir aquests aliments, no poden aconseguir menjar, beure i fins i tot ajuda per a aquelles persones que estan a la frontera, que porten dies allà intentant creuar-la i s'han quedat sense doncs, roba perquè han marxat amb el que han pogut escapar. No tenen menjar, no tenen beure. No sé fins a quin punt.
Ja. Sí, certament aquesta és una entrevista difícil perquè m'imagino que, vaja, que tu, la teva família i tota la comunitat ucraïnesa que sou a la comarca ho esteu vivint molt malament, com és lògic. Em deies abans, volem intentar fer créixer aquesta xarxa de recollida. Teniu quins són els següents passos? Ampliar més punts, ampliar els materials o les coses que demaneu. Quina és la següent fase en la que entrareu ara?
Doncs estem pensant ampliar els punts, no, al revés, organitzar-nos i fer un punt de recollida gran perquè es pugui carregar el camió i demanar coses que són, potser ja no són els aliments el que fan més falta, sinó coses pels nois que demanen, que estan als pobles i no tenen la protecció que necessiten per defensar, per lluitar.
Ja, parlaves abans també d'armilles antibales. Si jo volgués ara donar una armilla antibales, no sé on, no tinc ni idea d'on podria trobar-la. Teniu alguns llocs o així on creieu que podem, vaja, on puc comprar una armilla antibales per donar-vos-la, per exemple?
Doncs això ens costa molt aconseguir-ho. Estem dies buscant i és el més difícil per aconseguir.
Clar.
Clar. Però d'altres coses com botes pels nois que demanen o per comunicar-se a ells el talkie-walkies, kits de primers auxilis, torniquets, coses així sí que són encara, es poden aconseguir, vaja, i es poden aconseguir, però clar, tot això també val diners.
Queda clar, aportacions econòmiques en voleu o no us hi fiqueu en aquest terreny?
Podríem demanar, però sí, clar, la gent, jo entenc també potser la por d'alguna gent. El que sí que també demanem, fem llistats amb les coses que els nois demanen i si algú pot o es poden recollir o si no agrupar gent i comprar, encara que sigui alguna cosa d'aquestes que val més diners,
sí.
Doncs això sí que faria molta ajuda.
Anna Cabatzuic, ciutadana catalana d'aquest país, d'origen ucranià, dèiem al principi vas venir aquí quan tenies 9 anys. Hem volgut parlar amb tu, primer per conèixer una mica com ho esteu vivint de prop i després perquè ens pugueu explicar i donar més detalls i perquè puguem estendre aquesta crida que feu a la ciutadania a que us faciliti aquest tipus de materials per poder-los enviar a Ucraïna. Jo et dono les gràcies per prestar-te a parlar amb nosaltres, a explicar-nos-ho en primera persona, i estem a la teva disposició per qualsevol cosa en la que us puguem ajudar.
Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a tota la gent que s'ha mostrat molt solidària, que està ajudant el poble d'Ucraïna.
Anna, que vagi molt bé. Bon dia i sort. Ànims.
Gràcies. Bon dia.
Bon dia. Són 8:45.
Hi ha una ràdio tranquil·la, una ràdio propera, una ràdio diferent, una ràdio premium. 24 hores de música alternativa, relaxada, diferent. 24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes, les sents. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent. Viu-la intensament.
Hi ha qui diu que contra la intolerància, contra la guerra, la cultura i els llibres són una resposta preventiva. No sé si estàs d'acord amb això, Teresa Calabús, bon dia.
T'ho diràs, sí, sempre. I tant, sí.
Estàvem parlant fa un moment amb l'Anna Cabatzuic, una ciutadana de Figueres que va venir d'Ucraïna just quan tenia 9 anys. Estàvem parlant sobre la situació que viuen amics, coneguts, parents i saludats que té en aquest moment allà. Sí, i també sobre com estan orquestant una xarxa d'enviament de material i de suport via Polònia, en aquest cas.
Sí.
I certament aquestes coses ens deixen una mica atordits i a vegades amb poques ganes de seguir fent coses com aquesta que fem. Però vaja, després et tenim a tu, que ens parlaràs de llibres i com dèiem, no sé si per curar, però com a mínim per prevenir.
Mira, avui us parlaré d'una cosa que segurament no s'ho espera ningú i que en cas de que hi hagin pares joves, pares que tenen nens entre els 5, 6 fins als 12 anys i tal, potser els interessarà. I és el fenomen Pokémon.
Home!
El fenomen Pokémon, perquè darrere de qualsevol fenomen com aquest i que la mainada agafen aquestes dèries tan impressionants i hi ha escassetat fins i tot del producte perquè se'ns haureix contínuament. Ara mateix les botigues estem fent compres de cromos gairebé allò en pre-reserva, com si véssim d'encarregar, jo què sé, els medicaments per un hospital d'aquí a un any. Vull dir, és el mateix, és una locura. Doncs sovint, en els nens, quan entren en una espiral d'aquestes, els escoltem a mitges i llavors els hi comprem de tant en tant alguna cosa, però allò per tranquil·litzar. Bueno, va, sí. Vinga, doncs comprem un paquet, no? I després els veus amb grapats de cartes intercanviant amb amics i tal, però no arribem a saber què estan fent amb allò. Vull dir, mentrestant vulguem que juguin, no? I bueno, i ja ens està bé. Però clar, darrere un fenomen com aquest hi ha una història. I sovint hi ha llibres, també. I sovint aquesta història fa temps que ha començat, i aquest temps, aquesta evolució en altres països, ens pot fer veure si això ha vingut aquí per quedar-se, i més val que comencin aquests pares a entendre que tot això té la similitud a Bola de Drac i a moltes altres...
Però això dels cromos no és nou, no?
No, però bueno, relativament.
De fet, a mi a l'escola em deien, la senyoreta Maria em deia que en català no es deien cromos, sinó que es deien sants.
Sants, bueno, però perquè els sants abans els únics cromos eren de sants i els repartia a l'església.
Clar.
I per això eren sants.
Era molt de missa la senyoreta Maria, és veritat.
Clar, sí, tenies una senyoreta de missa. Sí, de fet, vam tardat els que només teníem sants, que ens els adonaven, a més, quan fèiem bé els deures i la feina i ens tocava un sant. Vull dir, veies quin sant te tocava i col·leccionaves, pues, Santa Magdalena, Sant Josep i Sant qui sigui. Vull dir que per això eren
sants.
Sant
Nicolau Pistoler, déu-n'hi-do.
Tornant als Pokémons, aquesta història va començar fa ben bé 22 anys, l'any 96, quan un noi japonès molt, molt enjugassat, i que el seu pare doncs volia que estudiés i volia que fos, no sé si advocat o què pretenia que fos, doncs en comptes d'això el que li agradava era caçar insectes, i era molt col·leccionable. Li agradaven, quan se'n va anar a Japó a estudiar, a Tòquio a estudiar, i en allà l'únic que pensava era doncs això, en col·leccionar insectes i a jugar en els jocs de màquines de Nintendo. Era un gran friki del joc de la Nintendo. Total, que se li va ocórrer crear un joc que va fer juntament amb un dibuixant, que li varen donar el nom de Pokémon, que eren monstres de butxaca, pocket monsters, ¿vale? I la paraula Pokémon és de la butxaca, monstres de butxaca. I amb això varen refutar i fins i tot fer exitosa la casa Nintendo, que en aquells moments estava a punt de quebrar perquè no aconseguia trobar els jocs adequats per tota aquesta nova fornada de jugadors. Bé, en aquest cas hem de dir que tots aquests jocs de cartes de Pokémon n'hi ha 890, per tant, d'aquí que els col·leccionin tenim per temps, però també, i aquí és on vull arribar, hi ha 22 llibres ja editats amb aquest format còmic de butxaca, còmic manga de butxaca, i en el qual els nanos doncs llegeixen llibres d'aventures, i que doncs és una mica el que es fa amb el joc, doncs convertit en llibre. I nens i nenes que aconsegueixen entrenar petits monstres d'aquests i fer les seves batalles, les seves les seves aventures, i evidentment amb els valors que trobem en la literatura, eh? Vull dir, no estem parlant tampoc ara aquí de bestiesa, sinó de que tots tenen el seu contingut i gens menyspreable. Dic que els pares sàpiguen que darrere de tot això hi pot haver literatura, hi pot haver un enganxar-se a llegir, un tenir ganes d'agafar un llibre per anar al llit, i en fi, i que potser fins i tot els pares s'hi poden divertir una mica i així fer costat en els nanos.
Doncs fas bé d'explicar-ho, perquè jo sóc d'aquells que sempre havia pensat que, bueno, que això del Pokémon era més una distracció pura i dura que no pas... que, vaja, que no em pensava que m'hagués res una mica més profund, diguem-ne.
Mm-hmm. És això. He dit 22 anys, no? Em fa 33 que aquest nano va anar a estudiar. Es deia Satoshi Tajiri. Ja et dic, i friki dels jocs i dels insectes, i aquí es va crear doncs un petit monstre de butxaca que va aconseguir que Nintendo tingués un èxit amb els Pokémons, i després de 33 anys estem aquí amb nens gairebé plorant perquè no troben cartes Pokémon a les botigues, i amb botigues i locals intentant aconseguir ser un gimnàs Pokémon, que això ja és més llarg d'explicar.
Home, però jo ara vull saber-ho. Què és això d'un gimnàs Pokémon?
Bueno, doncs a cada ciutat, a cada poble, i més o menys, vull dir, tu, més a més, si viatges, vas amb el cotxe i vas amunt i avall, doncs si tens l'aplicació Pokémon en el mòbil, doncs et trobes. O sigui, jo tinc fotos amb Pokémons, entens? El meu net me troba, em diu, àvia, para't un moment que en tens un al costat. Llavors jo em paro i fa una foto i estic jo doncs amb un Pokémon fantàstic, que a més si canvien de color doncs encara tenen més valor, i superdivertit, eh? I llavors hi ha llocs que nosaltres ara al Cucut estem intentant arribar i ens falta molt poc, en què podem ser Pokeparada. En una Pokeparada tu fas una batalla amb els teus Pokémons, els que ja tens, els que has aconseguit entrenar i els que tens el teu exèrcit preparat. Fas una batalla en allà, i si l'aconsegueixes et donen una medalla. Amb aquella medalla tu ja vas avançant. És una mica allò com entrenadors del futbol que s'intercanvien jugadors i que després se'n van a fer el partit i van pujant de selecció. Pues, més o menys. O sigui, el símil podria ser aquest. Doncs tu ets un entrenador que tens el teu equip i te'n vas a una Pokeparada, i bueno, i a més hi ha trobades et diuen avui a les 7 de la tarda a la plaça tal hi ha doncs una concentració Pokémons, i te trobes tota gent allà amb el mòbil que estan fent aquesta concentració.
Escolta,
Miquel, és molt divertit, de veritat.
No, tinc cap dubte. De fet, t'anava a dir, aquest any tindrem berenar literari per Sant Jordi?
No, berenar literari de Pokémon, mira, els véssim pogut fer virtual.
No, de Pokémon no, però berenar literari normal i corrent en tindrem o no?
No ens hem atrevit, no. Ho hem estat valorant molt. Ho hem estat valorant molt i no ens hem atrevit, sobretot per al format del berenar literari, el que ja és la gastronomia acompanyada de l'ambient que fem aquí, posar a treure mascaretes per menjar llibrunyocs, per beure vi, per entrar a la botiga, és molt multitudinari, veiem que ja ho érem molt, per tant, si haguéssim estat en un format més petit com quan fa, jo què sé, 8 anys, no ho sé què haguéssim fet, perquè tampoc ho puc dir, però tal i com havia crescut ara i de la manera que estàvem, no ens atrevim, sabem que les dificultats superarien llargament la festa, vull dir, la trobada.
Ostres, doncs m'acabes de fotre un gerro d'aigua freda, perquè t'anava a dir hem de fer alguna referència als Pokémons en el berenar literari. Has esmenat la major ja.
No, mira, l'any que tornem a fer el berenar literari, que esperem que pugui ser el següent, serà el desè berenar literari, i tenim ganes que sigui un desè aniversari maco. I no volíem fer-ho un any en el qual encara teníem dubtes de quines serien les normes, i nosaltres, que en aquests moments ho estem passant, vull dir, han començat a caure un darrere l'altre, i estem de quatre, som dos a la llibreria, i a veure si aguantem, perquè vull dir que no... O sigui, berenar, nosaltres hem de començar a preparar gairebé per festes de Nadal, hem de fer ja la feina, i estàvem en una situació particular i personal massa incerta, saps? És que volem estar segurs de que aquest berenar surti bé quan hi tornem. Vull dir, volem estar forts nosaltres, volem estar tranquils, que ja portem uns mesos sense mascareta i que sapiguem que podem menjar un brunyol i beure un vi i signar un llibre a la mateixa hora, vull dir, no...
Clar. Bueno, escolta, m'has donat una notícia amb això també. Mira, volíem parlar de llibres, però m'has donat la notícia.
Hem parlat de que hi ha llibres, 20, més de 20 volums de Pokémons, que els nens que no trobin cromos sempre teniu una alternativa, que això no ho hem pas exaurit i no ho exaurirem. I bé, i la possibilitat de divertir-vos al costat dels nanos i d'enterar-vos-en d'això, que fa 33 anys un estudiant mal estudiant que només jugava a les màquines i que caçava insectes, doncs a crear els monstres de butxaca, els de Pocket Monsters.
Els Pocket Monsters. Teresa Calabús, gràcies. Escolta, que venia del disgust de la noia d'Ucraïna i ara m'has donat tu d'un disgust també. Vaja, ja miraré de... Sí, home, esclar, és que...
Miquel.
Clar. Però vaja, mirarem de refensa.
Vine a fer un petit brindis el dijous de Setmana Santa. De fet, està convidat tothom, o sigui, el cucut serà obert. Nosaltres serem aquí.
Bueno, i a comprar llibres per Sant Jordi vindrem també.
Exacte. I avui, si us fa il·lusió felicitar-nos, el cucut fa 35 anys.
Home...
Avui.
Home, espera't, és que clar. Veus, em vas dient les coses en comptagotes.
En comptagotes, és que com ho celebrem que som dos aquí. Ai. Com ho hem de fer?
Vinga, va. 35 anys de llibreria, no està malament, eh? 35 m'has dit, eh?
35 anys de llibreria, sí, gràcies.
Molt bé, Teresa Calabús, llibretera del Cucut de Torroella. Gràcies.
A vosaltres.
Vagi bé, fins la setmana que ve.
Bon dia, fins la setmana que ve.
Adéu, bon dia. 2:09. Ja us explicaré què estic fent. Estic entrant a l'apartat Qui som del nostre web, que és l'únic moment del dia en què una persona que no sigui el responsable de mantenir-lo hi entra, per llegir-vos els noms de la quantitat de gent que col·labora per poder tirar endavant aquest programa. I no són altres que Martí Seguer, Eugènia Güell, Anna Salvador, Maria Alzina, Marc Oll, Sergi Villena, Àlex Cordón, Mariona Fernández, Marina Saura, Albert Aparicio i Marc Vilà, tot l'equip que fa possible el Supermatí, que tornarà demà puntualment a les 8. Us donem gràcies per la vostra confiança i si voleu seguir informats i informades sobre allò que passa a casa nostra, podeu fer-ho les 24 hores del dia a través de radiocapital.cat i també subscriure-us al nostre informatiu digital a través del correu electrònic. I com sempre, abans d'acabar, temps per la previsió meteorològica, Albert.
Inici de dia amb cel variable o mig ennuvolat, sense pluja pel matí. El cel estarà més tapat a la tarda i nit, quan pot ploure, en general quantitats entre minces i poc abundants. Tot i així, de forma localitzada, es pot produir algun ruixat acompanyat de tempesta. Demà matí més assolellat i resta de jornada amb cel mig entrenyint.
Doncs que vagi bé. Bon dimecres. Ens trobem demà a les 8.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.